sintonia de sexualitat femenina, una setmana més amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia, i bona nit, oients.
Com va tot, Jassi?
Doncs mira, aquí.
Bé, no? Tot bé?
Això, ja, un dia més.
Un dia més. Doncs parlem de sexualitat femenina, com sempre en aquest programa, i em sembla que ens vam quedar a mitges, no?, amb el tema de les malalties o infeccions de transmissió sexual. Per tant, avui suposo que continuarem parlant d'elles, no?
Això mateix.
Molt bé. Comencem fent un resum?
Fem un resum de tots els programes, som-hi. Però en plan ràpid, perquè cada vegada en tenim més.
Sí, sí, que n'hi ha molts, sí.
Ja estem al 27è, eh?
Imagina't.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Doncs val. Mira, els primers programes van anar de conèixer una mateixa. És important, això. I també de com fer l'amor amb una mateixa. També és molt important.
Molt important, eh?
I diferents programes sempre he anat insistint en buscar una estoneta per conèixer, per inspeccionar-se, per tenir relacions amb una mateixa, que és molt important. Després vam parlar de l'orgasme, com funciona i quina relació té amb altres aspectes. Vam parlar ja després amb sexe en parella, de les diferents possibilitats, i un tema molt interessant és sobretot el tema relacionat amb la menopausa i sexualitat en les dones grans. Aquí vull insistir que a la menopausa no s'acaba res.
No s'acaba, eh?
Pot començar, o sigui que animo a les oients que s'animin, les que siguin grans. Vam parlar un parell de programes sobre sexualitat en parelles lesbianes, que també és interessant conèixer diferents possibilitats. Després ja vam passar a parlar d'un programa específic d'alguns problemes que tinguin solució, i que, com per exemple el vaginisme, l'anorgasme, etc. I animo a les oients que tinguin aquests problemes que demanin ajuda, que hi ha solucions. Tot i que hi ha algunes que portin molts anys amb aquestes dificultats, tenen solució. Llavors vam passar diversos programes, alguns aspectes que el que poden és ajudar a l'excitació, a passar-s'ho millor, en definitiva, no? Joguines sexuals, lectures eròtiques, pel·lícules eròtiques, diferents possibilitats. Ja ens vam anar amb uns altres programes que vam parlar de la diversitat i sexualitat, per exemple, doncs, persones que tenen alguna malaltia física, que tenen dificultats per tenir relacions sexuals, però que això no impedeix que no les puguin tenir. I això vam lligar-ho amb un programa que feia més èmfasi en els sentits. O sigui, podem aprendre de les persones que precisament tenen dificultats que potser estimulen altres parts que són molt interessants. Recordo també que qualsevol d'aquests programes...
Això, està al podcast.
Exacte, no, perquè no tothom segur que ha pogut tenir temps per escoltar-los tots, però si hi ha algun que especialment li interessa...
Exacte, doncs... pot trobar-lo fàcilment, eh?
Val. Vam parlar també de la infidelitat de la dona, que sempre es parla de l'home, però aquesta vegada de la dona. Un programa específic de la gordofòbia i edadisme, o sigui que... i la relació que pugui tenir amb la sexualitat, i ja ens vam començar amb el tema que avui continuarem.
Molt bé. Doncs comencem amb les preguntes, ja sí?
Ah, això mateix.
Vinga, va. Ens diu un oient que quin és el mètode infal·lible per evitar les malalties de transmissió sexual?
No n'hi ha.
No tenir relacions sexuals seria el mètode.
Bueno, sí, però hi ha un mètode infal·lible que és fer amb una mateixa, una sola.
Exactament.
Aquest és el més segur.
Exacte.
Sempre i quan no fem servir joguines i coses que no estiguin en bones condicions. Vull dir, naturalment que les joguines són molt interessants. I quan parlàvem l'últim dia d'això, no? de que no anem a rentar el riu, que podem utilitzar la rentadora, podem utilitzar vibradors, dildos i tot qualsevol tipus d'aparell que ens pugui millorar el nostre plaer, però clar, s'ha de tenir precaució amb aquestes joguines, no? Ja anirem parlant. O sigui, el 100% no existeix en res.
Uh-huh.
El risc zero no existeix en res. Però tampoc no existeix en... Jo què sé, no tinc cap garantia de que jo surti al carrer i no em caigui una torreta al cap. Les probabilitats són petites, no? I, per exemple, doncs, agafo el cotxe, doncs, si condueixo bé, tinc menys possibilitats de tenir un accident que si condueixo malament, no? Però el risc zero no existeix. Llavors, clar, sempre cadascú ha de valorar no? els seus interessos, les, a l'hora de tenir relacions o no, amb qui les té, de quina manera i tot això. Anirem parlant una mica de quines són les pràctiques que tenen més risc unes que les altres.
Vinga, una altra pregunta. Diu que ha començat a parlar de la prevenció de les malalties de transmissió sexual amb la seva nova parella, gràcies al programa. Diu que li ha dit que s'han de fer servir condons i fins ara ell no volia.
Doncs això és bastant freqüent. Eh? O sigui, molts homes són molt reacis i diuen no, no passa res, jo estic net, jo no tinc cap problema. Doncs bé, jo que faria seria, si és una parella fixa, doncs demanar-li en tot cas l'inici que et porti uns anàlisis que realment no té cap malaltia i que, a més, esclar, tot depèn de la promiscuïtat, això ja en parlarem. És interessant fer-se una analítica de tant en tant, que un pot demanar-ho al metge de la família, que sense cap problemes. I també, però davant del dubte sempre fer servir condons, també cal dir que n'hi ha que són de textura molt fina, que normalment no interfereixen en la sensibilitat. O sigui que molt bé, perquè un dels aspectes interessants és la comunicació amb la parella, poder-ho parlar. Tant ja sigui una parella una mica més fixa com una cosa temporal, no? o esporàdica. Però sempre parlar abans de començar a veure què farem.
Molt bé. Un altre diu que quina pràctica sexual té menys risc, la penetració vaginal o el sexe oral?
Definitivament el sexe oral té menys risc que la penetració vaginal. En parlarem. La mucosa de la boca és molt més resistent, la saliva pot transmetre, però amb molt poca probabilitat transmet malalties. En canvi, tot el que són els fluids vaginals, el semen, tot això té més risc.
En canvi, doncs, ja sí, els estudis recents, no?, diuen que el sexe oral és un dels principals, les principals causes del càncer de gola.
Bueno, depèn. Clar, si... No, jo no crec que sigui un dels principals causants, eh? O sigui, igual que el papiloma en el coll d'úter i tot això, hi pot haver-hi problemes, però clar, també és de persones que practiquin molt sovint. I sí que també hi ha proteccions, per al sexe oral. En parlarem després.
Ah, també n'hi ha? Ah.
Sí, sí. Hi ha una barrera de làtex. En parlem després.
Vinga.
Però dels dos, entre penetració vaginal i el sexe oral, està claríssim que el de menys risc és l'oral. I entre, per exemple, vaginal i anal, naturalment el que té més risc és l'anal.
Doncs vinga, respostes a aquestes preguntes, ja sí, anem amb el tema.
Sí, deixeu-me dir una coseta. Sí que és cert que hi ha hagut un augment de problemes a nivell de la gola, però segueix sent la primera causa de càncer de gola, bueno, de gola d'aquí, de les cordes vocals i de tràquea, faringe, tot això, és el tabac. Tant amb homes com dones, compte, perquè és una de part del càncer de pulmó, o sigui... El tabac produeix, a part del càncer de pulmons, molts altres tipus de càncer. Per exemple, un molt freqüent és el de bufeta de l'orina. Això no se sap. I després, sí, sobretot, fins ara érem més amb homes, no? Càncer de laringe. Però també, clar, les dones es van pujar al carro del tabac i de fumar i són més sensibles que els homes i compte. I també depèn de la quantitat, naturalment. Va, anem al tema.
Vinga,
el tema, fem
al tema.
Un repasset, no? La definició de malalties de transmissió sexual o infeccions són les que són transmeses per virus, bactèries o altres tipus d'organismes, no? Inicialment s'acostumen a localitzar la zona genital, però també poden haver-hi altres llocs del cos, no? La majoria es transmeten per fluids, o sigui... Hi ha d'haver-hi, no?, com una via de transmissió, que és, doncs, és les secrecions vaginals, el semen, secrecions anals, etc. I el... també fins i tot pot haver-hi un contacte pell a pell, no? Per exemple, com la sarna, que també es pot contagiar, no? I naturalment que no són exclusivament de transmissió sexual, tot i que és majoritari, perquè també es poden transmetre a través de xeringues, durant l'embaràs, el part, etc. Bé, farem un repàs molt ràpid, perquè si no les oients poden, i els oients poden repassar el podcast anterior, però direm que, per exemple, bacterianes són les que es curen, les bactèries es curen amb antibiòtics, sempre quan s'agafin a temps. L'exemple més típic és la gonocòcia, que se'n diuen, sempre vulgarment se n'han dit purgacions.
Purgacions?
Abans se'n deien així, sí, sí, uh-huh. Sí, és molt típic. Això, per exemple, que sé, quan se feia la mili, era molt freqüent, no?, quan els soldats se n'anaven de prostitutes. Després hi ha les víriques, que les víriques, la més coneguda, que és el virus de la sida, però també hi ha, doncs, tot les hepatitis, la A, la B i la C. Normalment les víriques es queden com a cròniques, hi ha tractament però segons quines, vull dir, normalment els tractaments, per exemple el de la sida és un tractament crònic que manté doncs, el nivell de virus a ratlla, no? I després hi ha altres malalties, com per exemple els fongs, que és molt freqüent, per exemple els candidiacis. Però els candidiacis no sempre són per transmissió sexual, sinó que també pot ser doncs, una persona que pren antibiòtics o altres coses. Hi ha alguns tipus de, per exemple, altres malalties, com les tricomones, la sarna, etc. O sigui, hi ha un llistat de fins a 15, però no les anomenaré perquè ja en vam parlar l'últim dia.
Molt bé.
La transmissió fa falta unes condicions, que hi hagi la malaltia, clar, si no hi és, no hi ha transmissió, o sigui que un dels de la parella, no? Perquè no, la parella o el trio, el que sigui, ja he dit que si un està sol normalment no té problemes amb això, no? Llavors hi ha una via de transmissió, de sortida, un fluid, no? Per exemple el semen, etc. I una d'entrada, una mucosa, que hi pot haver-hi doncs, una ferideta, una llaga, etc. I hi ha que té molt poca capacitat en transmissió, com la suor, la saliva, les llàgrimes, l'orina, però n'hi ha altres que tenen més. Com, per exemple, també la femta, en cas de l'hepatitis A, etc. Depèn, el risc també depèn de les pràctiques, de si s'utilitza el preservatiu. Naturalment, si s'utilitza el condó, les possibilitats són més petites, bastant més petites, però no nules, perquè moltes vegades la manipulació, independentment de la que hi hagi el condó, no? També hi ha altres malalties que poden ajudar, per exemple, si la persona doncs, ha consumit drogues o alcohol, té menys noció de risc, per tant, fa més pràctiques que es posen amb risc, no? També hi ha factors com, per exemple, que els pèls protegeixen, o sigui que la moda aquesta de depilar-se no és convenient. També hi ha una altra cosa que ja la començo a pensar aquí, perquè és curiosa, no? Però val la pena saber-ho. Normalment hi ha gent, no?, que quan té relacions amb una altra, sobretot si són previstes, doncs, se dutxa, s'arregla, no? I la gent normalment es renta les dents, no?, per no fer pudor, exacte, a la boca i tot això. Doncs bé, s'ha de passar com a mínim una hora des que es renta les dents i que un té relacions. Perquè quan ens raspallem les dents, moltes vegades hi ha petits sagnats, hi ha persona que més o menys, depèn de la pasta de dents que utilitzem, del col·lutori i tot això, Però sí que hi pot haver petites feridetes o petites sagnats que allà hi ha més risc. O sigui que no rentar-se les dents immediatament d'anar al llit amb algú. Val?
Feu una hora abans.
Una hora abans, o dues.
O dues.
També hi ha factors d'immunitat, la genètica, l'atzar, esclar, hi ha molts, qualsevol cosa, no? Això és igual que ara et segueix havent-hi Covid, no? El que passa que és menys virulent i depèn de molts factors. O sigui, hi ha persona que ha estat en contacte amb gent que l'ha passat i ells
no l'ha tingut.
No l'ha tingut. O no se n'ha enterat, no? Val, el diagnòstic, hi ha unes proves ràpides que es poden fer doncs, bé a les farmàcies, es pot demanar a les farmàcies. Sempre compte, si un va a una farmàcia, ja sigui a demanar una prova ràpida o bé perquè pensa que ha tingut un risc, o bé, per exemple, també pensa que ha tingut un risc d'un possible embaràs, la pastilla del dia després, si vas a una farmàcia i no t'ho volen donar, vés amb una altra, perquè existeix i, a més, de manera gratuïta. Aquestes proves ràpides, doncs, immediatament, al cap de poca estona, saps si tens aquella malaltia, per exemple, sobretot el SIDA, etc. També es pot anar a les associacions del SIDA, a urgències, I si no, una altra possibilitat és fer anàlisis de sang completes, que normalment el que es fa és que es miren totes les malalties, i això es demana al CAP. O sigui, però penseu que hi és, que els professionals sanitaris amb aquests temes estan molt sensibles, tracten bé, a menys que un dia es pogués trobar un imbècil o una imbècil.
Exacte.
Que llavors podem reclamar. Moltes tenen cura, I que passa que, clar, com més aviat es tracten, millor, no? I el que s'ha d'evitar és l'automedicació, perquè pot provocar resistències. Els tractaments amb antibiòtics mal fets provoquen resistències, tant en la persona com a nivell col·lectiu. Bé, parlem una miqueta de les pràctiques de risc, sí. Val? Quines en tenen menys? Començaré. A mi m'agrada sempre començar perquè té menys, no? Igual que deia l'altre dia, de que m'he esperat fins al 26è programa per parlar d'aquestes malalties, no? No m'agrada. O sigui, en la por no aconseguim les coses.
Està clar.
Si no, amb la responsabilitat. Això només cal veure els joves, no? Que si li dius no facis això, encara ho fa més, no? Jo sempre penso que és una cosa que no té res a veure, però que jo no he fumat mai gràcies a que els meus pares no eren gaire autoritaris. Perquè, per la manera que sóc, si m'haguessin dit no fumis...
T'haguessin prohibit.
Hagués fumat. I, en canvi, vaig pensar, vaja, quina tonteria, si no m'agrada, perquè ho he de fer. Perquè els altres ho facin, doncs jo no.
Sí, sí, tota la raó.
I moltes vegades funcionem d'aquesta manera. O sigui que la por no és una bona cosa, és més la responsabilitat i la informació. Bé, comencem de menys a més.
Vinga.
La masturbació soles ja és obvi, però la masturbació compartida també té un risc molt baix, sempre que no s'utilitzin els fluids d'una altra persona. O sigui que, per exemple, per ficar un objecte, per ficar un dit, o que sigui, millor utilitzar lubricants, millor que no pas salives ni líquids d'un a l'altre, no? És també una bona pràctica en el sentit que no necessàriament una relació sexual s'ha d'acabar amb la penetració, aprofito aquí, perquè tot és el coicentrisme, tot s'acaba igual, s'acaba i es comença, doncs no. Moltes vegades hi ha moltes parelles que s'ho poden passar molt bé fent carícies, etc., per començar per dalt, acabar per baix, i totes les possibilitats, i es pot acabar fent una masturbació també en els casos, no?, de que hi ha algun problema, alguna dificultat, sempre és una bona via aquesta, no?, recordar-la, no? I aquesta, clar, és la que té menys risc. Els dits a la vagina, sempre que no s'utilitzin els fluids d'una altra persona o els fluxes d'una altra persona, també té un risc baix. Però també aquí insisteixo que utilitzar lubricants, no tinc cap representació,
Vols dir?
Però, clar, perquè la transmissió sempre és perquè a l'altre hi ha uns microbis, hi ha una via de transmissió, però hi ha el receptor, per exemple, doncs, per exemple, clar, la mucosa és sensible, no? I si hi ha petites feridetes, qualsevol cosa, en canvi, quan hi ha lubricant, tot això s'evita, O sigui que sempre tenir el lubricant a mà, portar-lo a la butxaca. I si és, per exemple, amb una relació esporàdica, igualment. Compartir joguines, També té menys risc que altres pràctiques, però en té, sempre quan aquestes joguines no estiguin netes, o sigui... Si, això el millor és que cada un tingui la seva, de joguina, O sigui, no posar les joguines d'un lloc a l'altre, I encara menys, sempre també, encara que sigui la mateixa persona, la joguina és mai a la vida passada, anal a vaginal, Això també recordo, molt important, De vaginal a anal es pot, però a la inversa no. Bé, d'aquí ja aniríem al que seria el sexe oral, no? El cunnilingus i la fel·lació. O sigui, tindrien menys risc que, per exemple, la penetració. Ja veiem, no, que aquí... Va, després parlarem de dels mètodes, no, per evitar infeccions. No? A l'anilingus, que seria fer sexe oral a l'anus, té més risc que no pas als altres, perquè l'anus sempre té més microbis, etc. Després ja tenim les penetració amb penis. Una cosa pot ser insertiva, l'altra receptiva, perquè estem parlant de diferents parelles, no? Una cosa és que seria, doncs, d'un home una dona, i l'altra cosa, per exemple, un home amb un altre home, etc. També cal dir que també les dues dones, relació lesbiana, no té risc zero, també en té. O sigui, sobretot a l'hora de compartir coses i a l'hora de posar dits. Vull dir, vigilar també. I la penetració, quan és receptiva, té molt més risc que no pas si és insertiva. O sigui, què vol dir això? Que, per exemple, un penis, un home, fica un penis a dintre d'una vagina infectada, té menys risc que si és al revés, que si és l'home que té la infecció i ho posa dintre d'una vagina. Tot això augmenta molt si aquesta insertiva o receptiva és a nivell anal. Per això el principi del SIDA va ser bastant terrible en les parelles homosexuals, per una banda, i també va ser terrible per, doncs, tots els pacients que rebien transfusions i no se sabia encara. I, per exemple, hi havia els hemofílics, que són unes persones que tenen un problema a la sang i que reben molt sovint moltes transfusions i etcètera. I un factor, no?, del plasma, etc. I aquestes persones al principi va ser terrible perquè no es coneixia la sida, no? Val, ara tot això ja no passa perquè la sang, quan algú dona sang abans de posar-li a una altra persona,
es controla bé, eh?
Es controla molt millor. Val, en quant a prevenció, el risc zero no existeix, això ja ho hem dit, però la millor estratègia és la combinada. Què vol dir això? Que a vegades, per exemple, només utilitzar condó, un pot donar una falsa seguretat, no? No, amb el condó tenim el 100% de seguretat. No hi és el 100%. I a més, a vegades un condó es pot trencar i sí que en aquests casos val la pena després anar a un servei d'urgències, a la farmàcia, sempre i quan un sospiti que pot haver-hi risc. Combinada vol dir que s'han de fer servir diverses coses, no? Per exemple, una d'elles és l'autoobservació, ara en parlarem. Primer de tot tenim els mètodes de barrera, que serien els preservatius i els condons, que ja és el més conegut, però també hi ha barrera de làtex, que serveix per fer pràctiques de sexe oral. En cas de que no tinguem a la mà aquesta barrera de làtex, que es pot comprar sex shops i en aquest tipus de llocs, es pot utilitzar també, doncs, per exemple, des del film aquell que utilitzem per la cuina, o, per exemple, un guà de làtex també podria servir, etc. Els lubricants, els lubricants serveixen com de barrera també, menys intensitat que els preservatius, però combinat augmentes la seguretat. Una altra cosa que és important és fer control regular de les malalties, ja siguin proves ràpides o amb anàlisis periòdics, sobretot a les persones que tenen pràctiques sexuals, que són promíscues, que tenen diferents parelles, que no tenen parella fixa. Si un té una parella fixa i de confiança és una cosa, però si un té parelles esporàdiques, sí que és bo, doncs, de tant en tant fer-se anàlisi, que això només anant al CAP i demanar-ho al metge de família t'ho proporcionarà. L'altre tema que és interessant és l'autoobservació. O sigui, mirar-se amb el mirall, en el cas de les dones. Els homes, sempre tenim el tema de que els homes és molt més evident, perquè el penis és més visible, en canvi la vulva, normalment no ens la acostumem a mirar, doncs mirar-se-la sovint, perquè sí que de vegades poden haver-hi símptomes com picor, irritació i tot això, i que si et molesta, potser fa que t'ho miris, o si has tingut alguna pràctica amb algú desconegut, però... N'hi ha altres que passen bastant més desapercebuts. I llavors, si tu vas mirant, sovint, a la que veus que hi ha una coloració diferent, que hi ha alguna, uns fluids diferents, és el moment de consultar. Tractar de manera correcta les malalties, eh? És una altra manera de bueno, prevenció i tractament. Parlar amb les parelles sexuals. Si un dels dos ha tingut o té símptomes i se li diagnostica una malaltia, ho ha de compartir amb l'altre. Per això la comunicació amb la parella sexual és important. Jo recomano que quan són trobades d'aquestes, que potser per Tinder o per altres pàgines, etc., que a la primera o la segona entrevista, en aquella de prendre el cafè o prendre la cervesa, doncs que, perquè, bueno, quan s'arriba aquí és perquè prèviament hi ha hagut algun interès per part d'algun dels, per part dels dos, no? Però un cop hi ha la trobada, parlar d'aquest tema obertament. Obertament d'utilitzar condó, obertament de si aquella persona ha tingut algun problema, i això és una cosa que cada vegada s'ha de difondre més. Vull dir, i si, per exemple, una persona d'aquestes no vol utilitzar condó, no vol parlar d'això, jo el descartaria. A veure, aquí no hi ha consells mai absoluts, no? Cadascú pren els riscos i la responsabilitat que li comporta, però bueno, saber-ho, eh? Vacunar-se de les hepatitis és també una altra pràctica molt interessant i molt efectiva per la hepatitis. Després, desinfectar les joguines sexuals, i sobretot no utilitzar d'una persona a l'altra. Demanar consell als professionals, i sempre que tinguem dubtes, i l'educació sexual de qualitat integral. Qui vol dir això? Que és això, no? Vull dir, que n'hem comentat amb altres programes, no? Si només parlem de la por de les malalties o de la por dels embarassos, això no és suficient. O sigui, s'ha de parlar d'això, parlar de temes, no? Això hauria de ser a totes les escoles doncs a l'ESO, batxillerat, hauria de ser obligat, no? Però obligat no solament com es posa un condó, sinó tot això, no? Què passa si la teva parella et diu que no vol utilitzar condó? Què puc fer? Què li he de dir? No? Coses d'aquest tipus, o sigui, supòsits en què un pugui parlar lliurement de totes aquestes possibilitats, però ja des de l'escola, no? Vull dir, si tota la societat va canviant, no? Va canviant, ens van formant, doncs també serem més conscients i més responsables. O sigui que una mica la combinació de tot plegat. O sigui, que seria, doncs això, no? Utilitzar els mètodes de barrera, però també controls periòdics, revisions, autoobservació, tractar les malalties de manera adequada, les vacunes, desinfectar les joguines, demanar consell sexual, educació sexual, tot combinat augmenta molt més les possibilitats de que hi hagi menys riscos, no?
Ja sí, ho deixem aquí, que el temps com sempre passa volant.
Ah, molt
Ens
bé.
Trobem la setmana
sí.
vinent?
Sí.
Que vagi molt bé, gràcies.